El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
La regidoria d'Acció Social ha posat en marxa una reestructuració dels serveis socials per abordar de forma més especialitzada cadascun dels casos que, segons explica l'administració local, s'han anat complicant cada cop més. De fet, entre aquestes qüestions s'ha posat en marxa la unitat de risc de pèrdua d'habitatge. Abordem aquesta situació, també aquests canvis i les dades, la situació de serveis socials, anava a dir aquesta hora, però ens ha arribat en aquest moment, no, per dir d'alguna manera, conversant amb el regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, que ens acompanya avui a Ràdio Sabadell. Molt bon dia, benvingut.
Molt bon dia, Mireia, i primera entrevista presencial, crec, des de fa 2 anys o més.
O més, eh?
Sí.
Ara pensava, pràcticament, és que el mandat va començar amb la pandèmia, pràcticament.
Exacte.
Per tant, cert, ara ho pensava també jo. Acostumada a parlar amb vostè per telèfon, doncs ara cara a cara. Escolti, què els ha portat a fer aquesta reestructuració dels serveis socials?
Doncs jo crec que hem d'entendre que el context és canviant. Hi ha alguns elements que els havíem plantejat ja abans de la pandèmia, i ja veiem una major complexitat dels casos i especialment en matèria d'habitatge, doncs una càrrega de feina dels professionals de territori molt gran amb aquesta qüestió, no? Llavors això ens va fer reestructurar la regidoria, redefinir les diferents seccions, no?, que en formen part, i tendir cap a una major especialització de l'atenció que han d'oferir els professionals cap als nostres usuaris.
I aquesta reestructuració s'ha traduït en un increment pressupostari? Feia falta un increment pressupostari per una reestructuració com aquesta?
Per ara no, perquè el que hem fet és redistribuir els professionals. Abans teníem una secció del que dèiem serveis socials bàsics, per tant, tots els que estaven al territori, que feien una mica de tot, no? I tant treballaven temes d'habitatge com de dependència com d'infància, i el que hem intentat fer és racionalitzar-ho. És a dir, una secció que és la d'atenció social bàsica, que és la porta d'entrada i que també s'encarrega dels temes de garantia alimentària i de promoció social, i que es puguin dedicar realment, no?, doncs a tota aquesta feina. Una secció dedicada a la infància i adolescència en risc, molt important, perquè ara tenim controlats tots els casos d'infància i adolescència en risc que tenim a la ciutat i s'aborden de manera específica. La secció d'exclusió residencial, i aquí hi ha tant l'habitatge d'emergència, el sensellarisme, la pobresa energètica, com una unitat específica de nova creació per atendre tots els casos de risc d'habitatge, és a dir, la que el detectem, el traiem, no?, de la base, diguéssim, i l'enviem en aquesta unitat especialitzada per poder fer una atenció molt més acurada. Després la secció de dependència i discapacitat, que aquesta ja existia, i doncs la part més interna, que és la part d'administració i secretaria tècnica.
Això vol dir, per tant, que quan arriba un cas a serveis socials, arriba tot al mateix lloc i a partir d'aquí redistribueix, o com funciona?
Depèn. Ara tenim el telèfon únic d'accés als serveis socials. Hem intentat clarificar tots els nostres protocols interns per fer les derivacions i, per exemple, si arriba un cas d'un possible llançament, es deriva a la unitat de risc de pèrdua d'habitatge, per fer aquest seguiment el més acurat possible. Si aquest llançament és en 48 hores, no s'envia a aquesta unitat, s'envia al SUES, que és el Servei d'Urgències i Emergències, perquè evidentment requereix una resposta molt més immediata, no? Això és una cosa que estem tramant en aquests últims mesos, de millorar la coordinació entre les diferents seccions, no? I clarificar qui ha de fer cada cosa, no? Jo crec que aquesta és una feina que estan fent els professionals molt important, de definir els perfils i de millorar l'atenció que fan a la ciutadania.
Em deia al principi, veient ja abans de la pandèmia casos més complexos, durant la pandèmia en parlàvem i parlàvem d'un increment molt important, no? En aquests moments com estem? És a dir, quants casos estan atenent i quin percentatge d'increment seria respecte a anys anteriors?
Doncs ara estem en un moment en el qual encara estem patint les conseqüències de la pandèmia. Amb les dades que tenim d'atencions, veiem com vam créixer molt l'any 2020, que és l'any de la pandèmia. Vam arribar als pràcticament 14.000 expedients, i això va suposar, doncs, un increment molt exagerat de les persones que estàvem atenent fins aleshores. A hores d'ara, podem dir que hem rebaixat aquest volum d'expedients. Estem més o menys al mateix volum que estàvem abans de la pandèmia. El que passa, és una cosa que hem detectat, és que la intensitat de l'atenció s'ha mantingut o s'ha incrementat. Nosaltres fem un càlcul del número d'intervencions per persona atesa, que li diem les vegades que un professional veu aquella família, que pot ser, doncs, al final és una mitjana. Estem parlant que ara estem al voltant de les 4 intervencions per persona atesa i, per tant, encara que hagi baixat el número de casos, la intensitat de la intervenció que es fa s'ha mantingut. Això vol dir que hi ha alguns casos que s'estan cronificant o que alguns casos són d'especial complexitat i que, per tant, requereix d'aquesta intervenció més intensa per part dels professionals.
I en aquest sentit, en quants expedients estaríem ara mateix? Em deia 14.000 el 2020... Ara el 2022 entenc que encara no és moment de fer càlcul perquè estem molt a principis d'any, però si parlem en 2021, quines dades tindríem?
Doncs mira, te les busco, que les tinc aquí davant. Estàvem parlant dels 14.000 del 2020, ara el 2021 estàvem parlant d'uns 12.000 expedients, aproximadament. Uh-huh. Però el número d'intervencions, que és aquesta xifra, no?, aquest càlcul que et deia, el 2021 va ser d'unes 63.000 intervencions, el qual és una miqueta menys que el 2020, però no baixa en la mateixa proporció que el número d'expedients. No? Llavors, això és el que fa aquest càlcul, que acabem dient que tenim una intervenció més, de més intensitat.
I això vol dir, entenc, que també que la situació de les famílies és molt més complexa.
En general, no, però que hi ha hagut una sèrie de persones que han entrat als serveis socials a causa de la pandèmia i que s'hi han quedat. Quan teníem aquelles converses al maig del 2020, no?, que dèiem com evolucionarà això i dèiem no ho sabem, tenim un número de persones important, ja sabem el número d'expedients que han entrat i han sortit, i per tant que va ser una qüestió molt temporal, per la qüestió molt conjuntural pel tema de la pandèmia, però després hi ha una sèrie de persones que lamentablement continuen requerint del suport de serveis socials, no? I per això mantenim aquesta intensitat de l'atenció. I també ha canviat el perfil dels casos, perquè en el cas de garantia alimentària vam tenir un increment puntual bastant elevat dels casos que se tenien des del rebost solidari, i ara estem més o menys amb els mateixos números d'abans de la pandèmia.
És l'altra qüestió que li volia preguntar, no? Perquè entenc que més enllà de quan és important què, no? Què és el que està complicant, per dir d'alguna manera, l'arribar a final de mes, no? O quines són les necessitats que no estan cobertes per tots aquests sabadellencs que acaben recorrent a serveis socials. Quina és la necessitat que queda més per cobrir o que costa més de cobrir ara per ara?
Jo diria que ara la principal necessitat és el tema de l'habitatge, i també una qüestió de garantia d'ingressos. Jo crec que va molt lligat una cosa amb l'altra. Amb la unitat aquesta que et comentava, no? Estem parlant que es va crear el 2020 i crec que des d'aleshores ja ha gestionat al voltant de 1.500-2.000 casos que tenien, hi havia un risc de pèrdua de l'habitatge. Això pot ser des de que s'hagi començat a deixar de pagar alguna quota del lloguer o de la hipoteca, o que hi hagi el risc de poder-ho, no?, de que es pugui produir, per tant, intentem intervenir el més aviat possible, o fins que hi hagi la data de llançament ja assenyalada. I estem parlant que hi ha al voltant de, doncs, uns 900 casos que estan en diferents situacions, que poden tenir una sentència judicial ferma sense data de llançament, o que s'ha iniciat el procés judicial, o que no es renovarà el lloguer, o que no tenen accés al lloguer social per part d'un gran tenidor, no? I que, per tant, estem davant d'una problemàtica de molta complexitat, que evidentment no és només de Sabadell, sinó que va molt més enllà, però sí que suposa que hi dediquem molts recursos i molts esforços.
I quines alternatives se'ls pot donar a aquestes famílies? És a dir, quan una família ve a serveis socials i diu la meva situació de l'habitatge és aquesta, què es pot fer? Com es pot actuar?
Aquí actuem cas a cas i per això la necessitat d'aquesta unitat especialitzada i, evidentment, també la coordinació amb el servei d'habitatge i de Vimusa. En els casos en els quals pot haver-hi un deute, també intentem ajudar aquestes famílies a cobrir el deute i, si fa falta, doncs, es pot fer una prestació social perquè es pugui cobrir aquest deute. Intentem mediar també amb els propietaris, especialment si són grans tenidors, a través del servei d'habitatge i en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, perquè allò es pugui traduir doncs, en un lloguer social o es pugui doncs, fer una revisió de la quota. I en els casos en els quals estem davant d'una data de llançament assenyalada o possible, el que fem és treballar per evitar aquest llançament sempre quan es compleixin alguns requisits. És a dir, que sigui una família en situació de vulnerabilitat social i que, evidentment, doncs, hi hagi una bona convivència amb l'entorn i no tinguem doncs, cap informe negatiu de policia pels possibles problemes de seguretat i de convivència. No? I a partir d'aquí fem una feina amb els grans tenidors d'intentar doncs, aturar el llançament i aconseguir un lloguer social i en els casos en què això no s'aconsegueix derivar-los als recursos municipals com és la mesa d'emergències. No?
La mesa d'emergències és una de les qüestions que sovint surt a les tertúlies del Cafè de la Ràdio és que no pot assumir el volum de necessitats que té, no? I que, recordo, ara mateix no sé qui ho ha dit alguna vegada i em sap greu no poder-li posar directament el nom, però fins i tot de dir-los aneu directament a la PAC, allà us podran ajudar més que no pas nosaltres a la mesa d'emergència. Això seria cert?
Bé, nosaltres posem molts esforços en incrementar el parc d'habitatges destinat a l'emergència social. Entre desembre del 2020 i desembre del 2021 hem incrementat en 25 els habitatges destinats a emergència social municipals, per tant, passant dels 207 als 232.
Això és suficient?
No. Hem de comptar que ara Vimusa té aquests 232 habitatges destinats a l'emergència social. Crec que incrementar 25 habitatges en un any és una xifra molt important, perquè això són molts recursos que hi destinem. Hem de comptar que hi ha al voltant d'uns 200 habitatges més que són de l'Agència d'Habitatge, també destinats a l'emergència social a la ciutat, i recordar que des de l'inici del mandat hem adquirit pràcticament un centenar d'habitatges a través del tanteig i retracte. Això són 7 milions d'euros que hem invertit entre la compra i l'adequació, la majoria dels quals van destinats a l'emergència social, perquè entenem que és quan no podem esperar doncs, que estiguin construïts els habitatges de protecció oficial, i que necessitem donar una resposta el més aviat possible. És suficient? Segurament no.
Quants en caldrien?
No sabria dir la xifra, perquè a més aquí també hem de fer una feina d'alguns casos que porten molts anys a veure si han de continuar emergència o no. I aquí és on han d'entrar també les altres administracions. Nosaltres estem posant molts recursos, molts esforços, no ens ho acabem, i per tant fa falta que des de la Generalitat es posin més recursos per atendre aquestes situacions, sobretot perquè hi ha moltes persones que no poden estar en habitatge d'emergència o que mentre no estan en habitatge d'emergència hem d'atendre en una pensió. No? I d'aquí doncs, també les converses que tenim amb grans tenidors, amb les possibilitats que tenim com a ajuntament perquè posin doncs, més lloguers socials, per tant evitem els desnonaments i evitem sobrecarregar la mesa d'emergència o inclús perquè posin els seus habitatges buits a disposició de l'Ajuntament per provocar doncs, aquest increment del parc públic.
Ara que estem en pisos d'emergència, aprofito per preguntar-li la situació del Passeig Comerç com ha quedat?
Doncs al Passeig Comerç s'han regularitzat pràcticament totes les situacions que es podien regularitzar i s'estava treballant en els casos on s'havia comès frau per obrir doncs, expedients sancionadors i veure si s'havia d'elevar a la justícia doncs, algun tipus de responsabilitat per les persones que ho havien manipulat i que havien provocat aquella fuita i, per tant, doncs, que havien provocat un risc per la resta de persones. Vull recordar que vam haver de desallotjar dues vegades aquell bloc. La segona vegada s'havien produït algunes manipulacions a posteriori del primer desallotjament i la segona vegada vam haver de desmuntar comptador a comptador i vam descobrir doncs, en alguns casos manipulacions que no havíem detectat la primera vegada i doncs, la que va ser la culpable no?, d'aquest desallotjament és el cas en el que estem treballant doncs, per les possibles responsabilitats que es puguin derivar. Hem de tenir en compte que es tracta d'habitatges públics i per tant aquí no ens la jugarem. Jo com a responsable polític, els tècnics com a responsables tècnics de que pugui haver-hi un risc i evidentment doncs, també hem de demanar a la gent que sigui responsable amb l'ús i la cura que es fan d'aquests elements. No? Aquestes persones tenen un contracte de lloguer social, d'emergència, tenen un pla de treball i un dels requisits és doncs, no manipular les instal·lacions i per tant tenir un comportament adequat en aquests casos.
Això els podria fer, entenc, perdre aquesta opció d'accedir a un habitatge d'emergència?
Sí.
Perquè estem parlant de llums punxades en tots els casos?
Depèn. Eren 20 habitatges, no arribava ni a la meitat que hi havia manipulacions, per tant no és una cosa generalitzada en tot el bloc, però hi havia dos o tres casos en els quals doncs, s'havia punxat la llum o s'havia manipulat la instal·lació, s'havia fet com un doble accés, diguéssim, no? O s'havia puenteado el que és el quadre de llums I per tant això feia que no saltés el diferencial i que no s'aturés al moment de del curtcircuit, i això derivava l'electricitat a la resta del bloc. I en aquestes manipulacions, especialment aquestes, no, que estaven amagades i fetes, jo diria, amb alevosia, i algunes ben fetes, inclús amagades dins de l'habitatge amb pintat a sobre, que tampoc haguéssim pogut detectar amb una inspecció ocular, és a dir, només haguéssim pogut detectar amb el que hem fet, desmuntant el comptador i tota la instal·lació, en aquests casos es pot arribar a perdre el dret a l'habitatge d'emergència.
Passo un moment pel sensellarisme. N'hem anat parlant molt al llarg de les setmanes, hem fet moltes entrevistes a l'entorn d'aquesta qüestió. S'ha avançat en algun sentit? Hi ha algun pis nou a l'entorn del Housing First? Alguna novetat destacada en aquest àmbit?
Doncs aquí crec que estem en el mateix punt que l'última conversa que vam tenir. La Generalitat ha posat sobre la taula diversos recursos nous en aquesta línia, el qual és una bona notícia. I nosaltres el que hem fet és, a través del contracte programa, fer una petició de diferents programes perquè se'ns otorguin recursos per poder atendre les persones sense llar. Aquí hi havia una part que feia més... tenia més a veure amb l'estratègia local de sensellarisme, que això també, això sembla que estarà assegurat els recursos i per tant hi podem treballar, i de fet ja estem treballant amb les entitats, a la Comissió de Sensellarisme del Consell d'Acció Social, i el que estem pendents ara és veure si se'ns otorguen els recursos, doncs, per poder finançar més habitatges o alguns altres recursos d'allotjament per a les persones sense llar. Mm-hmm. Aquí diguéssim pendents de que ens confirmi si tindrem els recursos o no.
Al principi de l'entrevista, quan em parlava de les diferents àrees en les que s'havia distribuït, parlàvem d'aquesta àrea d'infància i adolescència. Deia que havien pogut inventariar, per dir-ho d'alguna manera, saber quantes criatures estaven en situació complicada a la ciutat. De quantes s'hi estarien parlant?
La xifra no la diré perquè crec que és molt delicada. Ja la teníem controlada abans. I aquí valdria la pena entrar a veure què és situació de risc, no? No estem parlant de les famílies que són, o dels menors que són atesos per l'EAIA, que aquí és quan sí que es pot haver-hi una situació de desemparament i de retirada del menor. Estem parlant de situacions que es detecten prèvies, no, d'infants o adolescents en possible situació de risc, i aquí és on es fa tota aquesta feina que fem des de la secció amb entitats d'infància i de derivar aquests menors en els centres oberts, en el Servei d'Intervenció Socioeducativa, que en tenim 7 a tota la ciutat, que és precisament aquest espai fora de l'escola en el qual es pot fer un seguiment d'aquestes famílies, especialment d'aquests menors. Tenen un entorn on poden berenar, tenen un entorn on poden fer els deures, no? Jo crec que és un dels principals valors d'aquesta nova secció, el treball en equip, intentar millorar la coordinació amb les escoles i amb els instituts, i sobretot, ja ho teníem abans detectat, tots aquests casos, el que passa és que no és el mateix abordar-ho quan tens tot l'equip conjunt que quan el teníem repartit en el territori. I les situacions de pobresa infantil, de situacions de risc infantil, segurament són de les més invisibles que tenim a la ciutat, o en general a la nostra societat, però són de les més dures i de les més crues, no? I per això aquesta és passada atenció.
Crec que era ahir o abans d'ahir repassàvem un estudi del Centre d'Estudis Demogràfics, no?, que deia allò de 3 de cada 10 menors que viuen en famílies que només tenen un salari, no?, estan en situació de pobresa. De quines dades? No em digui la dada exacta si no vol, però digui'm si ha crescut o no ha crescut aquesta situació d'aquestes criatures que estan en aquesta situació complexa en els últims anys.
En els últims anys, segurament el que hem fet amb la creació d'aquesta secció i certa sistematització de les dades, que és una cosa que també intentem treballar, si ha crescut, jo crec que és perquè hem fet aflorar més situacions. A banda de situacions que hagin, evidentment, empitjorat per la pandèmia, jo crec que ara tenim una capacitat de detectar més aquests casos que abans alguns potser se'ns podien escapar. Per això deia que és una realitat molt invisible. I que cal abordar amb molta cura i que, evidentment, doncs, calen més recursos. Nosaltres estem treballant per veure si podem ampliar la xarxa de centres oberts, aquest servei d'intervenció socioeducativa, perquè no són casals, no són espais de lleure, són espais destinats a infants en situació de vulnerabilitat, no? I, per tant, hem d'entendre que són dedicats a aquelles persones que estan en situació de més fragilitat.
Però ha crescut, no ha crescut, no ho podem saber a hores d'ara, pel que em diu ara, perquè és difícil contrastar-ho.
És difícil contrastar-ho, jo li diria això, que sí que s'han incrementat les dades, però perquè ara tenim més capacitat de detecció i d'abordatge dels casos. Quan dediques un equip sencer a treballar aquests casos, igual que quan hem dedicat més esforços a treballar els temes de sensellarisme, és més fàcil de detectar i és més fàcil que aflorin aquestes situacions.
Tinc moltes qüestions per preguntar-li, veig a venir que necessitaríem mitja hora més, regidor, però vaja, vaig a coses concretes. De garantia alimentària n'hem parlat una mica, no?, d'aquesta situació. Em deia que la situació s'ha normalitzat, per dir-ho d'alguna manera, a l'estat previ a la pandèmia, que ja era complex, no? De quantes famílies estem parlant ara mateix?
Estem parlant d'unes 1.800 famílies, aproximadament, que són les que teníem el febrer-març d'abans de la pandèmia. Vam arribar a 2.500 famílies i això ha anat reduint. Això també ens demostra dues coses. En primer lloc, l'impacte brutal que va tenir la pandèmia per moltes persones pel fet de no poder sortir de casa, no poder treballar a vegades amb l'economia submergida i per tant no poder tenir els mínims, no?, per alimentar-se. Per sort, totes aquestes persones doncs, han tornat a la seva situació anterior o han pogut, com a mínim, garantir-se aquesta part d'aliments. I la segona és que veníem d'uns anys de molta reducció abans de la pandèmia, però seguim tenint un cert gruix de persones que requereixen d'aquest suport o d'aquesta ajuda pel que fa a la garantia alimentària. Aquí m'ha encetat una reflexió en el marc del Consell d'Acció Social de quin ha de ser el model de garantia alimentària, i no parlo només del rebost solidari, per això diem garantia alimentària, perquè és molt més, per atendre aquestes persones en un moment en el qual Europa fins ara el que fa és enviar aliments i s'està plantejant deixar d'enviar aliments i enviar diners, i per tant això farà que haguem de replantejar com ho treballem tant des de l'administració com des de les entitats, i altres reflexions que a vegades hem tingut, no? Si es fan targetes, no es fan targetes, es desenvolupa un model com el del Mercapunt, etcètera, etcètera. Tot això és una feina que estem fent per intentar concretar com ha de ser aquest model de garantia alimentària aquí a la ciutat.
Per tant, això està en fase de reflexió, és a dir, encara no hi ha cap determinació prèvia.
Exacte. Sí, aquí el que hem fet és una feina molt important, prèvia en aquests treballs amb les entitats, que és de definir els perfils, no? Intentar acotar no sabria dir si són 4 o 5 perfils de tipologies de famílies i definir molt bé el recurs que se'ls proporciona. Hi ha una sèrie de famílies que entenem que necessiten molt més suport i acompanyament i que necessitaran continuar rebent el lot d'aliments físicament. Però hi ha una altra sèrie de famílies que per les seves circumstàncies doncs és més fàcil derivar-les al Mercapunt, que a més hi ha un acompanyament per la inserció laboral posterior, o proporcionar-los una targeta perquè vagin ells mateixos a comprar els aliments. Això és una feina que hem fet doncs, per intentar acotar la tipologia de famílies, definir quin és el recurs i llavors saber cap on hem de tendir, i és una feina que estem intentant fer ara amb les entitats de la ciutat.
Sallarès i Deu, pel rebost, passarà, no passarà, com està, quan ha de passar, perquè això implicava també un canvi, no?, en la percepció i en el funcionament, no?
Sí, això és una d'aquelles coses que quan vam arribar ens hem trobat que s'havien posat dates, inclús hi havia planos, però no hi havia res més. No hi havia ni un projecte aprovat, no hi havia ni els recursos, etc etc. Ara estem treballant en redefinir el que és el pla funcional del que hauria d'anar en aquella nau. No tenim calendaris ara mateix d'abordar aquesta situació. És una cosa que en tot cas haurà de ser a partir del mandat vinent. El que sí que hem fet és...
Sí.
Les coses, diguéssim, ben clares, de la mateixa manera que quan hem arribat a la gent del rebost, doncs les dates que us han dit no són reals, no? I el que sí que hem fet doncs, és habilitar aquest espai al mercat de Campoamor, a l'antic Condis, que va servir doncs, el primer de Creu Roja, i ara servirà pel rebost solidari perquè l'espai sigui més digne del que tenen ara al carrer de Sau, i també hem fet una feina i aquí hem comptat amb la col·laboració de CaixaBank per adquirir doncs, una sèrie de material, que són les estanteries, per poder-hi ubicar els aliments.
I ja hi són, al mercat de Campoamor?
No, encara no, s'han d'acabar de fer algunes petites obres i ja espero que aviat s'hi puguin traslladar.
Quan es podria produir? No ho sap encara.
No ho sé.
Se m'acaba el temps, però li vull canviar el barret, ara li poso el barret d'habitatge un moment. Dels Merinals, tenim alguna novetat sobre l'acord amb l'Agència Catalana de l'Habitatge? En quina fase està?
Aquí estem treballant amb l'acord que vam arribar a la primera taula de negociació, que era redefinir els números que s'havien posat sobre la taula del cost de la rehabilitació dels habitatges i una demanda dels veïns que és que es clarifiqués molt més quina tipologia d'actuacions s'havien de fer. No? De dir, doncs mira, s'han de substituir les vigues, però això quantes vigues vol dir? I que això ens hagués de permetre quantificar molt més quina era quina era l'aportació que s'havia de fer, i ara estem doncs, això, intercanviant-nos papers per acabar de tancar els números, i esperem que en les properes setmanes puguem fer la segona reunió de la taula de negociació i continuar avançant en aquesta situació.
Bàsicament perquè això implica més temps, és a dir, implica que els veïns que estan fins al capdamunt han d'esperar encara més, no?
Sí, i jo ho entenc i parlo sovint amb ells i evidentment són ells que viuen dia a dia aquesta situació. El que passa és que estem parlant que si hem de tancar una xifra en la qual tots ens sentim còmodes i els veïns també acceptin de la inversió que s'ha de fer per rehabilitar els habitatges, ha de ser ben treballada, perquè no ens trobem que després doncs faltessin diners o la rehabilitació que es faci no estigui ben feta.
Eloi Cortés, regidor d'Acció Social i Habitatge, gràcies per ser avui a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.